Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8. Avui és dijous 4 d'octubre de 2012. El debat entre els candidats a la presidència dels Estats Units que s'ha fet aquesta matinada amb una victòria de Mitt Romney, segons la majoria dels telespectadors nord-americans, també la qüestió debatuda a casa nostra sobre el dret a decidir el futur de Catalunya i les explicacions que va donar ahir el president Artur Mas en relació amb la conferència de presidents autonòmics amb un discutible compromís de situar el dèficit en el 0,7% són avui tres de les notícies més importants. Però en aquest matí de la festa de Sant Francesc d'Assís volem destacar una altra notícia molt important per a nosaltres i esperem que també per a vosaltres. El sopar benèfic de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana que es fa aquest vespre a partir de 8:45 al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona. Gràcies a la vostra generositat, ens trobarem avui gairebé 1.000 persones i compartirem experiències, il·lusions i projectes. També invertirem les vostres aportacions econòmiques en el futur pensant en un servei que us oferim com a ràdio de l'Església des de fa 18 anys. L'actualitat, els serveis religiosos, amb laudes, vespres i eucaristia, així com el rosari, els programes variats, la música, el nostre gran patrimoni i tot el que oferim necessita recursos econòmics i materials també. Per poder oferir, per poder seguir fent realitat aquesta ràdio de tots, oberta a totes les sensibilitats i inspirada en l'humanisme cristià, comptem amb vosaltres. També el setmanari Catalunya Cristiana es nodreix, naturalment, de la vostra participació. Som dos mitjans, al servei de la bona nova de l'Evangeli i de les necessitats i les preocupacions de tota la societat catalana. Avui volem començar dient gràcies per la vostra ajuda, als qui vindreu al sopar i als qui sense poder venir heu fet alguna aportació. Tots hi compteu, tots sou molt necessaris.
El primer cafè, edita i presenta Ignasi Miranda.
Avui resumim l'actualitat de les últimes hores, com us hem dit, pensant sobretot en aquesta nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la nit dels mitjans, que ha tingut una gran resposta entre tots els qui els feu vostres, entre tots els qui creieu en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Les enquestes fetes en les últimes hores diuen que el candidat republicà Mitt Romney ha estat el guanyador del primer debat de la campanya a les eleccions nord-americanes. Un debat que ha durat 90 minuts, en què s'ha parlat sobretot de mesures per sortir de la crisi i per afavorir el creixement econòmic del país.
El 67% dels espectadors de la CNN l'han considerat vencedor respecte al 25% d'Obama. Per la seva banda, el 47% dels espectadors de la CNN creuen que Romney ha guanyat respecte al 22% que creu que ho ha fet Obama i un 34% considera que està molt ajustat. Durant el primer debat dels tres que els enfrontarà abans de les eleccions presidencials nord-americanes, que recordem que se celebren d'aquí a un mes, serà el dia 6 de novembre, un Mitt Romney agressiu ha buscat l'enfrontament dialecte amb Barack Obama, però l'actual president dels Estats Units i candidat a la reelecció l'ha evitat de totes.
Mitt Romney, molt conscient que les nombroses relliscades que havia fet fins ara en campanya l'havien deixat força per sota en les enquestes, ha decidit, com dèiem, anar a l'atac en matèria econòmica.
El candidat republicà ha assegurat que no augmentarà els impostos als rics i creu que s'han d'obrir noves vies comercials, sobretot amb l'Amèrica Llatina. El president nord-americà i candidat demòcrata a la reelecció s'ha referit a un nou patriotisme econòmic per crear llocs de treball i també per construir el país amb inversions en educació i energia. Juntament, Obama ha replicat a Romney sobre els impostos dels més rics.
Romney s'ha referit també al cas d'Espanya i ha dit que no vol que els Estats Units segueixin el camí d'aquest país. Un estat, ha dit l'aspirant republicà, que gasta el 40% del seu pressupost públic en el govern.
Romney també ha acusat l'actual president com el responsable de la situació de l'economia nord-americana. Uns 3.000 periodistes de més de 40 països es van acreditar per seguir el primer debat entre Barack Obama i Mitt Romney a la Universitat de Denver, on les mesures de seguretat han convertit el campus en una fortalesa. Colorado és un estat que es decidirà per pocs vots.
Canviem de qüestió. El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va dir ahir a un grup d'empresaris en una trobada al Cercle Equestre de Catalunya que el procés de sobirania de Catalunya serà dialogat i ordenat i que en cap cas es plantegen que Catalunya quedi fora de la Unió Europea.
Amb tot, Mas-Colell ha avisat que perquè l'escenari d'una Catalunya dins d'Espanya es mantingui, Madrid haurà de canviar molt l'actitud. Preveient que això no passi, el conseller ha insistit a tranquil·litzar l'auditori amb l'argument que un estat propi per Catalunya serà viable dins la Unió Europea, alhora que ha garantit també una transició tranquil·la cap a l'estat propi. Una idea que ha repetit molt, que és normal, després de la manifestació multitudinària, i també doncs, és normal que hi hagi un referèndum, com s'ha fet al Canadà, amb el Quebec o faran el Regne Unit amb Escòcia. Sobre els possibles boicots que tant preocupen els empresaris, el conseller Mas-Colell entén la tranquil·litat del món empresarial davant aquesta hipotètica independència, però ha urgit a normalitzar el més ràpid possible aquest debat.
El president Artur Mas ha explicat durant la valoració de la conferència de presidents que va fer ahir al Palau de la Generalitat que va evitar dimarts d'intervenir en la qüestió de la necessitat d'un nou finançament autonòmic perquè Catalunya, diu, ha de sortir del cafè per a tothom.
El president Mas ha declarat que voluntàriament es va abstenir d'intervenir-hi perquè, si no, els retrets se'ls hauria portat Catalunya per no ser lleial en un moment tan dur.
Qualsevol referència que jo hagués fet fora de l'ordre del dia, que era aquest que us he dit, Europa i control de dèficits i de deutes, qualsevol comentari fora d'això, doncs hauria estat ràpidament utilitzat per convertir Catalunya en l'ase dels cops, un cop més, una vegada més.
Mas ha insistit que Catalunya ha d'evitar caure en el cafè per tothom perquè això no té una bona sortida per nosaltres i ha argumentat que si Catalunya entra a debatre dins del marc actual automàticament, tothom voldrà els mateixos diners. Sortir del pot comú és l'objectiu de Mas, que ha explicat que mentre ell guardava silenci, la qüestió va generar un debat intens en el qual no hi va haver unanimitat, acords ni posicions conjuntes. Això va contrastar amb el compromís sobre el compliment de l'objectiu de dèficit per aquest any i també amb l'acord per revisar el seu repartiment de cara al 2014.
Les crítiques més dures d'Artur Mas van ser ahir la manera com el govern central, segons va dir, carrega els esforços per complir amb l'objectiu del dèficit un repartiment que Mas va qualificar d'injust i deslleial.
Segons Mas, l'acord per revisar aquest repartiment de cara a l'objectiu del dèficit per al 2014 no és acceptable i ha demanat que es revisi ja per al 2013. El president, que ha explicat que els presidents autonòmics van aconseguir incloure aquesta promesa de revisió del repartiment no prevista pel govern espanyol, considera que les autonomies, que segons ha explicat, representen el 37 o el 38% de la despesa total de l'Estat, se'ls demana anar molt més ràpid que el govern central en la reducció de la despesa i això posa, per tant, en risc les línies bàsiques de cohesió social. Sobre el procés que s'ha accelerat en les darreres setmanes a Catalunya, ningú allà dintre en va fer cap tipus de referència ni la més mínima.
Altres notícies de casa nostra, el sector catalanista del PSC no s'atura en l'intent que el Partit dels Socialistes assumeixi postulats més sobiranistes abans de les eleccions del 25 de novembre. Més de 140 militants reclamen en una carta a Pere Navarro que avali el dret a l'autodeterminació de Catalunya.
L'objectiu és que hi hagi una Catalunya-estat dins un estat espanyol comú o ibèric mitjançant un pacte d'estat. Els signats del manifest demanen a la direcció socialista que estigui a l'altura dels anhels sobirans de Catalunya i del greu repte econòmic i social que tenen plantejat i alerta que la Catalunya-Estat no pot fer-se a mida única de la ideologia liberal de centre-dreta, diuen, sinó que ha de construir-se des de la pluralitat. El manifest d'aquest sector dels socialistes, que porta per títol «Una esquerra catalana forta i majoritària per Catalunya constituent», té el suport dels exconsellers Antoni Castells, Marina Geli, Joan Manuel del Pozo i Ernest Maragall, l'alcalde de Lleida, també Àngel Ros, i l'eurodiputada Maria Badia.
El govern espanyol diu que es planteja signar convenis amb escoles privades catalanes perquè ofereixin el castellà com a llengua vehicular a les famílies que ho demanin. Ho va confirmar ahir el Ministeri d'Educació després d'haver-se filtrat.
Segons les mateixes fonts, és només una de les moltes opcions que hi ha en estudi. Deixen clar, a més, que la prioritat és que la Generalitat faciliti aquesta opció a qualsevol centre. La resposta des del govern no s'ha fet esperar. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, va avisar ahir que això seria completament il·legal.
El popular Aleix Vidal Quadras ha tornat a atiar la polèmica sobre el debat independentista que té lloc a Catalunya. En una carta als eurodiputats, el vicepresident del Parlament Europeu afirma amb contundència que l'ofensiva separatista no té res de pacífica ni de democràtica.
A la missiva, Vidal Quadras es reafirma i reitera les declaracions que va fer la setmana passada en un programa de televisió estatal en què demanava al govern espanyol que anés preparant un general de brigada de la Guàrdia Civil perquè prengués el poder dels Mossos. En el seu missatge, la cambra europea, Aleix Vidal Quadras, acusa els independentistes de fer un atac contra l'ordre constitucional en un exercici molt perillós d'ingratitud, insolidaritat, diu, i també irresponsabilitat, impropi de dirigents polítics europeus amb un mínim sentit de la mesura.
Canviem de tema, les obres de prolongació de la línia del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat es reprendran finalment dilluns vinent, després de 9 mesos d'aturada per manca de finançament. El govern català ha renegociat amb el Banc Europeu d'Inversions pagar 616 milions d'euros pendents i això permetrà tornar a la feina.
El projecte que està més avançat és el de Terrassa, que estarà a punt en un termini d'entre 12 i 14 mesos. Les obres inclouen 3 estacions noves en 4,5 quilòmetres més de línia. És una obra molt desitjada i positiva per al teixit econòmic, segons assegura el tinent d'alcalde d'Urbanisme i futur successor de Pere Navarro a l'alcaldia garenca Jordi Ballar. A Sabadell falta excavar un segon túnel. En aquest cas, l'ampliació inclou 4 estacions noves, distribuïdes en 4,5 quilòmetres gairebé, i el soterrament i renovació de la parada Sabadell Estació. Les obres estarien enllestides l'any 2015.
L'Ajuntament de Barcelona va presentar ahir la seva proposta de nova ordenança per a les més de 4.000 terrasses que hi ha a la capital catalana i que servirà per unificar les 17 normatives que hi ha actualment.
El punt més cridaner del document és que vol obligar els bars amb terrassa a permetre l'ús dels seus lavabos al públic en general. Albert Civit, gerent adjunt de la regidoria d'Hàbitat Urbà, ha explicat que la mateixa cèdula de la terrassa portarà un dibuix en el qual es dirà que els sanitaris d'aquell local són d'ús públic per tothom que passi pel carrer. La proposta també fixa l'espai que han d'ocupar les terrasses i en regula el mobiliari com estufes o jardineries.
Un altre ajuntament, en aquest cas el de Cerdanyola del Vallès, és notícia en aquest cas perquè ha obert expedient disciplinari i ha suspès de sou i feina 2 agents de la policia local després d'haver aparegut en un vídeo a YouTube en una actitud que el mateix consistori qualifica d'impròpia.
En les imatges es veu els 2 policies en un vehicle amb l'uniforme oficial del cos mentre canten, ballen, condueixen, tapant-se la cara i remenant el cul. Els agents simulen com poden la coreografia provocadora del vídeo promocional d'un grup musical rus format per 3 noies i anomenat Cerebro. Entre riures i més riures, un dels agents també es menja un plàtan en actitud eròtica.
I el músic i poeta canadenc Leonard Cohen va tornar a actuar ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona, un recinte que va acollir la seva última visita ara fa 3 anys. Cohen ha presentat aquesta vegada el disc Old Ideas, el primer àlbum que publica amb nous temes després de 8 anys.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
1 minut i mig i serà 9:15. Seguim resumint l'actualitat d'aquest primer dijous d'octubre. El govern espanyol insisteix que no és urgent aclarir si demanarà el rescat a la Unió Europea. Des del Marroc, on el president espanyol Mariano Rajoy estava ahir de viatge oficial amb 7 dels seus ministres, fonts de l'executiu espanyol han explicat que ara mateix les necessitats de finançament de l'Estat per al 2012 estan cobertes.
Les mateixes fonts han indicat que l'important és que s'apliquin els acords del Consell Europeu del juny, com la posada en marxa abans del 2013 d'un supervisor únic de la Banca Europea, una unió bancària, que és un pas imprescindible que ha de permetre transferir ajuda financera als bancs. Mariano Rajoy va negar dimarts que la petició de rescat fos imminent, com va informar l'agència de notícies Reuters, però el president de la Generalitat, Artur Mas, l'ha qualificat aquest dimecres d'inevitable. Durant la visita al Marroc, Rajoy va tenir ahir una audiència de 50 minuts amb el rei Mohamed VI, que l'executiu espanyol l'ha definida com a cordial, sense precisar si van parlar de qüestions espinoses com el Sàhara o les reivindicacions de Ceuta i Melilla.
La delegada del govern espanyol a Madrid, Cristina Cifuentes, va respondre ahir a la proposta feta pel fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, en el sentit de limitar el dret a manifestació. Ha respost que, si cal, s'hauria de regular administrativament aquest dret en considerar que ja es recull al Codi Penal i a la Constitució.
En aquest context, ha dit que comprèn que els ciutadans de Madrid puguin veure's afectats per les contínues manifestacions. Això sí, ha indicat que restringir excessivament complica la convivència democràtica. Respecte a l'actuació policial, les marxes del 25 de setembre passat i les concentracions posteriors, el fiscal general de l'Estat ha defensat la tasca de la policia, que està subjecta a la legalitat i que a vegades treballa en condicions difícils, tot i que ha recordat que els ciutadans poden denunciar qualsevol excés dels límits de la legalitat que s'hagi comès davant dels tribunals. Pel que fa a la posició de la Fiscalia, en Torres Dulce ha recordat les diligències obertes a l'entorn dels organitzadors de la manifestació del 25S per presumptes delictes contra les altes institucions de l'Estat i respecte als participants que han afirmat doncs, que no tothom podria haver incorregut en aquest tipus de delicte.
Turquia ha confirmat que ha bombardejat objectius sirians en les últimes hores com a resposta al llançament de fins a 3 obusos en una localitat fronterera entre aquests dos països. Per la seva banda, el govern espanyol ha condemnat aquests atacs i ha expressat el seu condol a l'executiu turc per la mort d'almenys 5 persones.
L'atac d'artilleria que el govern turc ha atribuït a Damasc ha causat la mort de 5 civils, entre els quals 3 menors i la seva mare, i ha ferit almenys 13 persones, 2 de gravetat. Els projectils de morter han caigut en un petit municipi, molt a prop de la frontera amb Síria, on hi ha hagut enfrontaments entre les tropes fidels al president sirià Bashar al-Assad i les forces de l'exèrcit insurgent. L'OTAN ha expressat el seu suport a Turquia després de l'atac i ha exigit a Síria que acabi amb les seves flagrants violacions del dret internacional. Els ambaixadors dels 28 països aliats s'han reunit d'urgència a Brussel·les a petició de Turquia per analitzar la situació. Consideren que les accions de Damasc són un perill clar a la seguretat d'un estat membre com Turquia i, en virtut del Tractat de Washington, demanen a Síria el cessament immediat d'aquests actes agressius contra un aliat.
La crisi ha arribat també a les beques Erasmus. La Comissió Europea ha reconegut que s'està quedant sense fons per finançar aquest programa que permet als estudiants europeus fer una part dels seus estudis en una altra universitat.
La reclamació de la Comissió Europea no és una sorpresa. Ja va advertir que a causa de les retallades imposades pel Parlament Europeu i els seus estats membres, el pressupost per al 2012 no arribava a pagar-ho tot. Les ajudes per la primera part de l'any s'han pagat totes, però de les corresponents al segon semestre només se n'han desemborsat un 70%. En aquest sentit, l'executiu comunitari no ha volgut confirmar les dades que ha esmentat l'eurodiputat conservador francès Alain Lamassoure, que creu que l'estat espanyol podria perdre, atenció, fins a 900 milions d'euros aquest any per les retallades en ajudes europees. Per evitar doncs, arribar a aquesta situació de suspensió de pagaments, la comissió presentarà el 23 d'octubre un pressupost rectificat per poder fer front tant al pagament dels Erasmus com també d'altres programes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 en esports. Els socis de l'Espanyol aniran finalment a les urnes el 19 de novembre, dia en què es farà una junta extraordinària que ha d'elegir el nou Consell d'Administració.
Aquest procés sembla més a una moció de confiança perquè Ramon Condal s'hi torni a presentar. Però és evident que la crisi de l'Espanyol ha demostrat com de curt és el camí que hi ha entre el terreny de joc i els despatxos. La tensió provocada per la mala ratxa de resultats ha encarat els aficionats contra uns dirigents que han decidit tancar, com a mínim temporalment, l'etapa d'aquest Consell d'Administració.
El Real Madrid, parlem ara de la Champions, va golejar l'Ajax a Amsterdam per 1-4 amb un hat-trick de Cristiano Ronaldo. És el segon consecutiu que fa després del de diumenge contra el Depor a la Lliga Espanyola. I per la seva banda, també a la Lliga de Campions, el Màlaga va superar l'Anderlecht a Brussel·les per 0-3 i lidera, com el Barça i el Madrid, el seu grup amb 6 punts. I el Barça, que prepara el Clàssic, té les baixes en defensa i sobretot a l'eix, com a principal mal de cap per a Tito Vilanova.
Dimarts va tornar a la infermeria Carles Puyol i això ha propiciat que Gerard Piqué tingui encara més ganes de reaparèixer, fins al punt que el central ha demanat als metges que l'infiltrin per poder jugar al Clàssic contra el Real Madrid aquest diumenge al Camp Nou.
I un apunt de futbol sala, el Barça a l'Esport se situa líder provisional de la Lliga Espanyola en golejar i el Burela per 8-0 al Palau Blaugrana.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El papa Benet XVI va demanar ahir als fidels que preguin perquè l'Església pugui continuar amb la seva missió d'anunciar l'Evangeli als homes i dones d'avui. El pontífex va fer aquesta petició davant de milers de persones que van participar des de la plaça de Sant Pere del Vaticà en l'audiència pública dels dimecres, on va recordar aquesta vegada que avui viatjarà al santuari de Loreto, uns 300 quilòmetres de Roma, per rememorar el viatge que va efectuar fa 50 anys el papa Joan XXIII, pocs dies abans de començar el Concili Vaticà II. Benet XVI va dedicar el contingut principal i espiritual de la catequesi a la pregària litúrgica, de la qual va dir que és la revelació viva i filial amb Déu. I d'altra banda, el Servei d'Informació del Vaticà va donar a conèixer ahir que les intencions del papa per aquest mes d'octubre es troben en la nova evangelització i també en la jornada missionera mundial, que se celebrarà el dia 21. La nova evangelització, recordem-ho, és el tema de l'Assemblea General del Sínode dels Bisbes que comença diumenge.
Netegi el cor, Mare de Déu del món, Mare de Déu del món, que el cel sigui blau i ens doni consol.
És la veu de Marina Rossell en la cançó Mare de Déu del món. Sentirem la cantant catalana Marina Rossell aquesta nit en la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el sopar benèfic que farem a partir de 8:45 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, a l'Avinguda Diagonal 661 de la capital catalana. L'acte estarà presidit per l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, i comptarà, entre altres personalitats, amb la presència del bisbe auxiliar Sebastià Taltavull, de la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, de l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, i també, en la part artística, entre altres persones que participen, hi ha la Núria Feliu, que també recitarà un poema en la part final d'aquest sopar, on esperem que siguem 1.000 persones, així ho heu confirmat molts de vosaltres, 1.000 persones que ens acompanyaran físicament i que se sumaran a l'ajuda que heu fet molts de vosaltres a la fila zero. Recordarem la història de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i, sobretot, la projectarem al futur. Principals titulars de portada a la premsa: El Periódico, rebuig total a limitar el dret a manifestar-se en referència a la resposta que la delegada del govern espanyol a Madrid ha donat al fiscal general de l'Estat. La Vanguardia: la Unió Europea es queda sense fons per a les beques Erasmus. El País: Mas trenca en només 24 hores el pacte autonòmic sobre el dèficit. Així es refereix a les explicacions que va donar ahir el president català. El Punt Avui: destacats militants del PSC demanen un gir sobiranista. I el diari Ara, amb una imatge gràfica de les sigles del PSC, PSC amb la C gran, titula Revolta sobiranista, un centenar de militants, entre els quals Ros, Geli, Maragall i Castells, defensen que Catalunya sigui un estat.
I altres diaris de la premsa: El Mundo, Mas anomena ignorant a Bern i el PSOE el titlla de piròman. D'altra banda, l'ABC destaca la fórmula d'Artur Mas, diu, demana però no paga. I la Razón, les armes específiques del 25S, en referència a la manifestació del 25 de setembre passat a Madrid, i diu, em van colpejar el cap amb una massa d'acer.
Una petita pausa i parlem de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana en directe amb el cardenal Lluís Martínez Sistac.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
No hi ha res com estalviar una mica en cada compra per disfrutar d'un gran estalvi a finals de mes. Per això Hipercor tens les millors ofertes, com la segona unitat de llet Hipercor al 50%. El litre et surt a 38 cèntims. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
1.000 persones ens acompanyaran aquest vespre a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana en un sopar benèfic la nit d'aquests dos mitjans de comunicació de l'Església al Palau de Congressos de Catalunya. Molts des dels nostres mitjans hem treballat perquè aquesta companyia no només sigui aquesta nit, sinó que també comporti un reforçament de la implicació que com a Església i com a societat catalana molta gent té amb els nostres mitjans, implicació en forma d'escoltar o llegir, en el cas de Ràdio Estel escoltar i en el cas de Catalunya Cristiana llegir, i també en forma doncs, de sentir com a propis aquests mitjans. També l'ajuda econòmica, naturalment, és necessària. Parlem d'aquest sopar amb l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, que el presidirà també com a president de la Fundació dels Nostres Mitjans. Senyor cardenal Martínez Sistac, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per haver-nos atès en directe uns moments. Com, d'alguna manera, vostè presentaria avui als nostres oients aquest sopar, tot i que molts ja coneixen la notícia?
Bé, jo crec que, en primer lloc, un agraïment a tantes persones, com heu dit, no, que són 1.000, hem arribat, em sembla que hem superat fins i tot la xifra que estava prevista, un agraïment a aquest recolzament que donen amb aquest sopar, en benefici de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Els hi he d'agrair moltíssim, els hi hem d'agrair tots nosaltres, perquè formem com una família, tots els que esteu treballant i fent constantment amb tanta eficàcia Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. En segon lloc, demanar-los que el seu suport continuï sempre doncs, llegint i escoltant, llegint Catalunya Cristiana, escoltant Ràdio Estel, la subscripció seva i estenent-la amb altres persones de Catalunya Cristiana, el seu suport efectiu, el seu suport de difusió i el seu suport també econòmic, en la mesura que puguin. Perquè aquests mitjans, desgraciadament, ja ho sabem, són una miqueta deficitaris i si no hi ha el suport i l'ajuda moral i econòmica dels lectors, dels diocesans, perquè això és un òrgan de la nostra diòcesi de Barcelona, ja fa molts anys, sembla que són 33 anys que porta ja Catalunya Cristiana i sembla que són 12 anys que aneu fent Ràdio Estel. Sí, doncs això que fem és de tota la diòcesi, d'alguna manera. I per tant la diòcesi s'ha de sentir molt com responsable i que pugui ajudar en mesura que pugui aquestes dues realitats que si no les tinguéssim, em sembla que les trobaríem a faltar moltíssim. Per tant les hem de valorar, les hem d'estimar i les hem d'ajudar.
Exactament, són 33 anys els que porta Catalunya Cristiana i ja 18 Ràdio Estel, el temps passa ràpid.
18, perdó, m'he equivocat.
No es preocupi, no es preocupi. En qualsevol cas, necessitem l'ajuda amb 18 anys, amb 12 o amb els que siguin i sobretot ens agradaria que la gent que sigui avui i els que han col·laborat amb la Fila Zero, que també els agraïm aquesta generosíssima aportació, sentin aquests dos mitjans com a propis des de la diversitat de tots. Potser aquest missatge és important, no més enllà dels diners recaptats.
Sí, exacte. Sentir-ho com propi, sentir-ho com algo necessari, que l'Església ha de tenir mitjans. Això ho hem dit tantes vegades. Nosaltres els tenim. Doncs hem de procurar que recolzar-los de molt, potencials de perquè puguem tenir els mitjans, diríem, ara es pot dir econòmics, perquè aquests mitjans de comunicació puguin funcionar de la millor manera possible, amb competència, en el bon sentit de la paraula, amb la mateixa altura que els altres mitjans, perquè avui les coses s'han de fer amb molta dignitat. Jo crec que aquesta resposta ens ha d'esperonar a tots nosaltres, i diria que nosaltres, la Fundació, i vosaltres, els que esteu portant constantment, diàriament, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, també us ha d'animar molt, perquè no esteu sols, no estem sols. em sembla que s'ha de posar en relleu. No estem sols, vull agrair a totes les persones, Fila Zero i les altres que vindran, també a les autoritats, vindrà també el senyor alcalde, que li agraeixo moltíssim, i a tots els altres que puguin venir, doncs realment compartirem un sopar, diríem, familiar, un sopar familiar.
Aquesta gran família que volem que es visualitzi aquest vespre, com diem, senyor cardenal, i amb això ja anem acabant, si li sembla, que no li volem treure més temps, són mitjans, no deixen de ser mitjans, per tant no són objectius, i mitjans vol dir que estan al servei de tot el que ofereix l'Església en aquesta societat diversa. Vostè ho deia també a l'homilia de la Mercè, no? L'Església ofereix un tresor de caritat en aquesta societat plural.
Exacte. Jo crec que, a més, estem oferint un tresor de caritat material, i no oblidem també la caritat espiritual. Què vol dir? Que l'home no viu només de pans, diu Jesús. També viu, i això és molt necessari, avui més encara amb la crisi econòmica, i he d'agrair també a Càritas, a totes les parròquies, a totes les institucions, a tots els donants, a tots els voluntaris, el que estan fent, i que ens traurem, doncs, a nivell de tot Catalunya el dia 20 d'octubre per celebrar una jornada d'agraïment a tots aquests voluntaris, però també viu de la cultura, també viu del coneixement de la fe, i Ràdio Estel i Creu Cristiana què fan? Difonen els continguts de la fe, directe i indirectament, donen a conèixer la vida, les activitats de l'Església Diocesana i de l'Església Supradiocesana de Catalunya i d'arreu. Escolteu, això em sembla que és molt important per anar-nos formant com a cristians, i jo diria que en aquest any de la fe, Catalunya Cristiana i Ràdio Estel ens pot fer un servei molt gran, perquè pot difondre moltes coses que potser no arribarien pels altres mitjans, no poden arribar segurament, doncs que amb el nostre puguem difondre i així viure més el que el Papa Benet XVI doncs ens ha demanat que l'any de la fe ens ajudi a conèixer, valorar, estimar, testimoniar, comunicar la fe que Déu Nostre Senyor ens ha donat.
No podem passar per alt avui una referència a l'acte d'inauguració solemne del curs 2012-2013 a les facultats eclesiàstiques, la Facultat de Teologia de Catalunya i la Facultat de Filosofia. Avui al matí vostè presidirà la missa a les 10, després presidirà l'acte on hi haurà doncs les memòries i la lliçó inaugural. Un acte bonic, també, oi?
És un acte molt bonic, que estarà marcat també molt en aquest apropament ja del dia 11, més ben dit, 11 d'aquest mes d'octubre, que serà la commemoració dels 50 anys del Concili Vaticà II. Tots ho recordem, almenys els que tenim uns quants anys, aquella inauguració solemne pel beat Joan XXIII, doncs li volem donar també un caire d'aquest tipus doncs, de commemoració del Vaticà II i d'alguna manera també dels 20 anys del catecisme de l'Església Catòlica, que és un fruit del Concili Vaticà II. I naturalment també ens apropem el dia 7 a la inauguració del sínode, gràcies que el Sant Pare doncs, m'ha anomenat, i aquesta persona també estarà molt representada en aquest sínode de bisbes, que durant des del 7 fins al dia 28 d'octubre estarem treballant per la nova evangelització i la nova evangelització com a transmissió de la fe cristiana. Per tant, són esdeveniments importants de l'Església que, en definitiva, van en benefici de les persones, de les famílies i de la mateixa societat.
Ens unim a aquests esdeveniments i li desitgem de tot cor, senyor cardenal, que tingui una bona participació en els treballs d'aquest sínode dels bisbes a partir del proper diumenge. Gràcies, senyor arquebisbe de
Barcelona. Gràcies a vosaltres.
Ens veurem aquesta nit, si Déu vol.
Pel bon treball que esteu fent. Moltes gràcies.
Gràcies. Adéu-siau.
Molt bé, adéu-siau, adéu.
Passen 3 minuts de 8:45, una pausa i de seguida la tertúlia d'actualitat. Avui amb Arcadi Oliveres, Francina Alsina i Jaume Castro.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? Maria del Mar Bonet i Manel Camp presenten el seu disc Blaus de l'Ànima a Barcelona.
Del dimarts dia 2 fins al diumenge dia 7 d'octubre, cada dia a les 8 del vespre i a les 10 de la nit, a la mítica sala de Jamboree, a la plaça Reial de Barcelona. Blaus de l'ànima, amb Maria del Mar Bonet i Manel Camp. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per al curs 2012-2013 una sèrie de cursos en règim obert adreçats al públic en general en horari de tarda-vespre. Són cursos sobre matèries de filosofia i humanitats als quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Per més informació, truqueu al 93 453 43 38 o bé entreu al web filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Ser i saber. La filosofia és la recerca de la veritat com la mesura d'allò que l'home ha de fer i com a norma per a la seva conducta. Sòcrates, filòsof. La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i ara també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 1504. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros, amb la col·laboració de Laboratoris Quinton. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Ja passen 7 minuts de 8:45 abans de començar la tertúlia d'actualitat, on entre els temes d'actualitat no ens oblidarem del nostre sopar d'aquesta nit. Us diem que Ràdio Estel regala aquesta setmana 5 entrades dobles per l'espectacle Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Els interessats i interessades podeu reservar lloc per als sorteig que farem aquest divendres, és a dir, demà, en aquest programa, entrant a la web radioestel.cat, www.radioestel.cat. Poseu el vostre nom i entrareu en el sorteig d'aquestes 5 entrades dobles per a l'espectacle Madame Bovary a l'Auditori de Cornellà de Llobregat aquest diumenge a les 7 de la tarda. Saludem els que formen part de la taula, Francina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
També saludem Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona. Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
I d'altra banda, Jaume Castro, responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya. Bon dia, senyor Castro.
Hola, bon dia.
Bé, em sembla que ens dona una notícia el senyor Arcadi Olivera sobre el sopar, que finalment pot venir.
Bueno, sí, però això ho fa tant gent que no és cap notícia.
Bé,
no
notícia
sigut
familiar,
el mateix,
notícia entre nosaltres.
No hauria sigut el mateix sense tu, Arcadi.
Evidentment, no. Tenia vostè tota la nostra comprensió.
Sí, 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 no, tenia un viatge que al final s'ha anul·lat.
Doncs gràcies. Suposo que ens permet que ho diguem, perquè sí, molts dels que ens escolten el coneixen i segur que estaran contents de veure'l, i en alguns casos potser de veure'l per primera vegada o de conèixer-lo personalment, dintre de les dificultats d'un sopar de 1.000 persones on no ens podem saludar tots amb tots personalment. Totalment, oi? Doncs gràcies per la seva amable generositat. Molt bé, i contents de tenir-lo amb nosaltres. Jaume Castro també té previst ser-hi amb una part de la seva família, i Francina Encina també, amb família
amb
i amics.
Amb les seves amigues.
Amb les seves amigues, això està molt bé, eh? Això que ens acaba de dir el cardenal Lluís Martínez Sistac, d'aconseguir un ambient familiar, ens ho ha dit a l'entrevista, penso que es visualitzarà molt amb la seva taula, senyora Alzina.
L'únic que serà, i ho garanteixo ara, i ho sento pels que estiguin a prop, no serà una taula calladeta, perquè parlem molt. Som dones i parlem molt. O sigui, se'ns distingirà perquè no callarem.
Sembla que els que han treballat més a l'organització, la Núria Ortín, el Xavi Aguilar i molts altres, ho han preparat perquè no es cridi molt, però vaja, es pot parlar, durant el sopar, es pot parlar. El Xavi ens diu que sí, que endavant, que parleu.
Hi haurà ambientillo.
Òbviament, tot i que hi haurà moments on es buscarà més la calma amb música de fons, o escoltar la Marina Rosell,
sí,
que l'escoltarem.
Sí, això és bàsic. Quan parlin, callarem. Sí. Això t'asseguro.
I, evidentment, les intervencions parlades de l'arcabisbe de Barcelona, també de la presidenta del Parlament i d'altres autoritats que ens diran alguna cosa. Doncs bé, gràcies també als qui són avui a la taula, que vindran al sopar aquesta nit, i a tots els qui han col·laborat venint al sopar o fent una aportació. Tot és molt, molt d'agrair, eh? Bé, parlem de l'actualitat d'avui, que no la podem oblidar tampoc. Hi ha hagut aquesta matinada el debat entre els principals candidats a la presidència dels Estats Units. La premsa en paper, quan l'hem repassat, els oients s'hauran adonat, no recull naturalment el debat perquè va començar a les 3 de la matinada a hora nostra, però algú de vostès l'ha pogut seguir o veure, o simplement no. Llegir les informacions que us hem posat aquí.
Llegir les informacions que us hem posat aquí.
Bé, sembla que ha guanyat Romney, és a dir, que Romney ha estat més incisiu, ha tingut molta més concentració després de les relliscades dels últims dies. I ja sabem que això als Estats Units influeix, més que a Espanya, quan hi ha un debat cara a cara, tot i que encara en queden 2 més i poden passar moltes coses.
És curiós, perquè ahir de matí sentia l'enviat especial d'una altra emissora que estaven allà, i donava per perdedor a Romney, precisament, perquè deia, bé, és una persona que...
Això abans del debat,
abans del debat.
Ho donava per
fet. I és que és curiós.
Perquè Obama té molt poder de convèncer, no?
Sí, i ell, com que amb això de les últimes relliscades, em deia, i a més, és una persona que se te'n va molt per les branques, segons com, i no t'entra en matèria, i s'escapa, bla, 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 i clar... Gairebé segur que el donaven per perdedor. I aquest matí va ser sorpresa. Quan arribo aquí i llegeixo les notes, on dia, veus com mai pots pensar? I que és versàtil tot plegat. Jo el que em feia rumiar és no, que el destí d'un país o una nació com és Estats Units, que són milions, milions, milions de persones, pugui una balança tan fràgil de dir trio en aquest o trio en l'altre perquè s'ha desenvolupat millor davant d'unes càmeres i l'altre no, no? Uh-huh. I això sí.
Senyor Arcadi Oliveres.
La televisió, això va ser, si ens recordem, fonamental en aquell famós debat Kennedy-Nixon dels anys 60, que va ser com per primera vegada els candidats van aparèixer per televisió, i és el que diu la Francina, una cosa tan important com la presidència, es pot jugar, doncs, amb un programa televisiu. Ara, dit això, jo penso que el debat, aquest i els dos que vindran, i si se'm permet, fins i tot les eleccions, no tenen massa transcendència. Als Estats Units sempre guanyen els empresaris que financien els dos candidats. I els financien, més, les mateixes empreses financien un cadet, és a dir, que guanyi i guanyi, farà el que els empresaris diguin. Amb matisos, per descomptar amb matisos, i a mi amb matisos m'agradarà més que guanyi l'Obama que no pas que guanyi aquest senyor de l'extrema dreta que es diu Romney i que vol destruir completament la mica d'estat del benestar que ha fet l'Obama. Per tant, dins de tot, prefereixo l'Obama, però no ens preocupem, faran tots el mateix.
Això de l'ajuda...
És un missatge esperançador.
De l'ajuda empresarial, ho deia vostè l'altre dia, senyor Oliveres, però això també va acompanyat d'una professionalització de la política molt, molt gran. És a dir, el fet que un home que no semblava molt hàbil en els debats, com Romney, hagi tingut un bon debat, vol dir que ha estat ben assessorat, que s'ha mogut, s'ha preparat bé.
Sí, això està molt clar. I vist com s'arribava al debat, doncs sembla ser pel que ens deien que l'Obama anava bastant endavant. Llavors, evidentment, el Romney se la tenia que jugar. I després, un debat d'aquests, al final, una mica és com un teatre, on hi ha un equip a darrere que està super preparat, que des de temps i temps doncs, està preparant. I normalment, jo diria que qui va darrere té avantatge en un debat d'aquests, perquè si no fa grans errors, doncs s'ho ha de jugar tot, diguéssim, pressionant molt, no? I es veu que sembla que el que ha passat és que ha pressionat tant que ha correlat, diguéssim, una mica l'Obama, però que he sentit jo també els comentaristes d'última hora, eh? Vull dir que llavors és tot qüestió d'apreciació, no? Vull dir, em sembla que aquest món mediàtic és molt, molt curiós, no? Perquè què significa guanyar un debat, no? Significa, doncs, que els punts, doncs, n'hi ha hagut un que ha estat una migueta més, bueno, això que diuen, no? La paraula incisiu, avui és la que es fa.
Sí, sembla que sí, no? Exacte, i a les xarxes socials allò de les paraules claus i dels trending topics, exacte, del Twitter. Però també hi ha una paraula que vostè ha pronunciat, senyor Castro, la paraula espectacle, i potser això culturalment als Estats Units funciona molt, és a dir, la posada en escena. La gent ho veu i ho veu com un espectacle, com una lluita.
Sí, també ho deia l'Arcadi, no és un teatre. Estem aquí com en una obra de teatre, però clar, a mi m'esgarrifa molt, perdoneu-me, però de dir ara, clar, com que això ha sortit així malament, ara tots els assessors de l'Obama aniran a veure com els fallos que ha pogut tenir l'altre per veure com preparem el nostre actor perquè pugui sortir-ne millor, no? I dius, i tots els esforços es dediquen només en aquesta visualització, i no amb coses realment importants, no? Amb uns programes ben travats, amb algo que tu puguis tirar la gent endavant, sinó, no? Com em venc de cara a la galeria? I, no sé.
Sí, ara és un parlar per parlar, perquè no sabem què s'ha dit, no? Però vull dir, lo important és que hi hagi un debat sobre les idees, encara que sigui, com deia l'Arcadi, sobre els matisos, no? Però almenys que es debatís sobre
s'ha parlat, això, no? De receptes per lluitar contra la crisi, i vaja...
No, és que dins del que estan dient aquests resums que ens han donat, doncs jo penso que hi ha dos elements significatius. Un, en Romi, que és multimilionari, el que ha dit és que no es posaran els impostos als rics, el qual vol dir que es compra cap a casa, això és evident.
I ara, què t'ho fa pensar?
I la segona cosa és que diu que vol obrir noves vies comercials cap a Amèrica Latina. Això ja fa molts anys que existeix. I d'això és una mena de pràctica de la rebotiga dels Estats Units. És allò que es diu la doctrina Monroe, del president Monroe, per cert, la capital de Libèria, que és Monrovia, porta el nom del president Monroe, però el president Monroe va dir-ho, Amèrica pels americans, que volia dir tot Amèrica pels nord-americans. I aquestes paraules d'en Romney ens porten una mica a pensar en això. I pensem una cosa, en aquest aspecte, jo penso que hem de tenir en consideració que l'Obama ha tingut una política més aviat de respecte per Amèrica Llatina. I gràcies a que ha tingut una política de respecte per Amèrica Llatina, avui tenim experiències interessants a Bolívia, tenim experiències interessants a l'Equador, i si arriba aquest senyor, això perita molt, eh?
Doncs,
I això no ho veu la gent? O sigui, no es pot alertar d'aquests perills? Realment, els súbdits nord-americans no se n'adonen de qui volen entronitzar? No sé.
Clar, algunes virtuts li veuran. Vostè ho veu des d'aquí, com tots nosaltres que ho veiem des d'aquí. Els que voten allà també és una altra cosa. Ara, potser qüestiono la manca de transcendència d'aquestes eleccions que vostè apuntava, senyor Oliveres. Ens interessen molt aquestes eleccions. Vaja, els mitjans les segueixen molt.
Sí, fins i tot els podríem deixar de votar.
Podríem votar tots. Ja veuríem què passaria, no?, si votéssim els europeus.
Jo penso que són eleccions sempre molt importants. El que és veritat és que l'Obama, potser per les perspectives que tenia, podríem dir que a cert, diguéssim, espectre, doncs, diguéssim, l'ha defraudat perquè esperava molt més. Però el que està clar és que en aquest temps hi ha hagut una descompressió, doncs, de la pressió internacional, per exemple, contra el món islàmic, que l'Obama, dintre de tot, doncs, ha aconseguit, no? O sigui, en política internacional jo penso que hi ha grans diferències entre Romney i Obama, i una de les coses l'apuntaves tu ara, Arcadi, amb Amèrica Llatina, per exemple, no? I l'Orient Mitjà també està molt clar. Vull dir que em sembla que des d'aquest punt de vista, doncs, bueno, marca tendència internacional i afecta indirectament, doncs, a tots els països, no? A part, diu que també ha sortit a Espanya el debat.
Sí, com a exemple del que no s'ha de fer. Però... però ell ha fet un mal exemple, perquè evidentment el que fan és el que no s'ha de fer, amb això estic d'acord. Però ell, en canvi, ha posat l'accent sobre una cosa, que és que diu que hi ha massa despesa pública a Espanya. I no és veritat, i en aquesta santa casa ho hem discutit més d'una vegada, de retallades i coses així. És a dir, que la part que no li agrada més és l'única que no li agrada. Mira, però...
per tant, reforça el seu convenciment a favor de Barack Obama. Avui a la tertúlia ens acompanyen el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, el responsable de la comunitat de Santa Egídia a Catalunya, Jaume Castro, i la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social social, Francina Alsina. Bé, tenim les eleccions dels Estats Units aquí molt a prop, aquí a tocar. Algú de vostès l'altre dia recordava que Jimmy Carter l'any 80 va perdre les eleccions davant de Ronald Reagan precisament per un tema internacional, semblant al que ha passat fa pocs dies aquí amb les ambaixades, bé, la crisi de les ambaixades, amb alguns assalts a ambaixades en països de majoria musulmana. No és que hagi de passar ara el mateix, però Obama potser veu aquesta amenaça.
És que, perdoneu-me a mi, quan el famós pel·lícula, vídeo i tal, pensava... Algú li està tirant allò, un coet a la línia de flotació per fer ensorrar l'Obama, perquè sembla fet dirigit. Ja se sap que si surt un vídeo com aquest per YouTube, el món islàmic són una miqueta radicals, no? I que aquí es muntarà
un... sector, com a mínim.
Sí, com un mínim. I muntaran un siri impressionant i aniran contra Estats Units. Però això sembla més fet des de dintre. Algú que es vulgui carregar realment a l'Obama, a dir-li tota la política teva és un fracàs... Que no, que vingui d'algú de fora. Jo ho vaig trobar intencionalitat, no sé.
Però si és una minoria els que protesten en el món ara, tinguem-ho present, però esclar...
Però fan molt soroll, eh?
Significa...
Però fan molt soroll.
...de les mitjans de comunicació.
I poden fer molt de mal, clar. La minoria és de vegades poden fer mal. Senyors, parlem de temes, si els sembla, més de casa nostra. Ahir el conseller Andreu Mas-Colell s'adreçava a un grup d'empresaris i els deia... que el procés de Catalunya cap a un possible estat propi serà dialogat i ordenat, que entén els seus patiments, els va dir un membre del govern català, en aquest cas conciliador amb el món empresarial. No és que vulgui establir paral·lelisme, senyor Arcadi Oliveres, entre això i el que manen els empresaris als Estats Units, però aquí també tenen influència.
Molta. Sí, quan jo era jovenet hi havia un professor excel·lent, dels 10, el meu millor record, es deia Fabià Estapé.
Era...
Sí,
el recordem tots.
Ens ha deixat fa pocs mesos. Sí.
I una vegada li van fer una entrevista i li van dir, escolti, senyor Estapé, qui governa Catalunya? En aquell moment la resposta raonable era dir Jordi Pujol, que era el president. I diu, el senyor Vilarassau, que és el president de la Caixa. I s'ha acabat, ho va deixar molt clar qui governava Catalunya. I si pregunten qui governa Espanya, era el senyor Botín. I s'ha acabat, a veure si això es donarà en compte. Si el que passa als Estats Units també passen aquí, amb matisos, però passen aquí. Ara... Mas-Colell, evidentment, ara vol fer un gest davant d'aquesta gent, perquè alguns d'ells, i jo penso que d'una forma relativament irresponsable, s'han manifestat en contra d'això. El president de la patronal espanyola, el senyor Rossell, doncs no sé per què ha tret aquest... I el que encara més m'ha atabalat és el senyor Lara. El senyor Lara, el president de Planeta.
Sí.
Perquè el senyor Lara, president de Planeta, tinguem en compte una cosa, el senyor Lara era, a través de les seves empreses, en un moment determinat, propietari d'un diari que es diu La Razón, i propietari d'un altre diari que es diu Avui. Ja em direu si es pot ser alhora propietari d'aquests dos diaris, però vol dir que no li interessa una cosa, no li interessa la cartera, i s'ha acabat. I això ho haig de dir clarament, i és que en uns empreses que no li interessa la cartera se'ls ha de convèncer d'una altra vegada.
Recordem que Lara, propietari de Planeta, deia dijous de la setmana passada que si Catalunya arribava a ser independent, trauria del nostre país... el que és la seu de Planeta, argumentant, doncs, això, que un país amb una llengua diferent, etc.
Quina estupidesa, perdoneu-me, com si podria estar l'editorial Planeta al Rosselló. I què, no? I aquí no seguiríem comprant llibres o deixaríem de comprar llibres? És que només llegirem en català si és que hi ha realment una partició de l'estat espanyol? Som una societat bilingüe, això està claríssim, i la gent seguirà llegint en castellà i la gent seguirà llegint en català.
Perquè... Sobretot la gent seguirà llegint, que és el pitjor de tot.
Sí. Mentre llegeixin, no? Benvingut sigui. O si llegeixen més, millor, no?
Clar, llavors aquest règim de la por és tremendo. Perquè diuen, clar, i un altre argument que utilitzen tots els empresaris, perquè no podran vendre a Espanya. I jo deia, girem la truita. No estan més espantats els espanyols de que aquí no els hi comprem? On venen més? Perquè a la cap i a la fi l'empresariat català ha sortit cap enfora, i va molt cap enfora. Però a Espanya on ven? Si la majoria de vendes és cap a Catalunya, potser el sostol tenen ells.
Senyor Jaume Castro, què en pensa de tot això?
No, jo penso que això és un tema que no s'ha de tocar, o sigui, perquè és bastant...
És que no passarà res, amb això no passarà.
Exacte, no passarà res, però totes aquestes manifestacions doncs, no fan bé. Llavors, quan el conseller diu un procés dialogat i ordenat, doncs jo penso que ha de ser en totes les mesures, no? I el desordre, diguéssim... lingüístic, diguéssim, s'ha d'evitar.
Sí. I sobretot la por, ficar la gent la por al cos.
Sí, sí, sí. Bueno, en aquest sentit voldria donar una nota d'optimisme. Aquest cap de setmana he estat a dues ciutats que aparentment quan les sentim aquí no ens semblen extremadament catalanistes. Una es diu Valladolid i l'altra es diu León. Esclar que parlava amb dos recintes universitaris, no parlava, diguem-ne, molt d'això. en els dos casos va sortir el tema de la independència de Catalunya, com era de suposar en un debat de qualsevol mena, els hi vaig explicar una mica el que em semblaven a mi. I no vaig veure cap rebuig frontal de cap d'això, alguns veien una... Però una cosa, ho faig saber-ho perquè ara ha sortit la paraula diàleg, una cosa dialogada, jo penso que es pot fer perfectament, perquè la gent ho entenia i posaven pegues, no? Però era una cosa ordenada, no hi ha un rebuig fora, no?
Vostè ara diu, senyor Oliveres, que no passa res si Catalunya és independent en el terreny econòmic, però també ha dit que la independència, a diferència del que molts pensen, no seria una solució als problemes econòmics de Catalunya. Exacte, tampoc.
Si no passa res, vol dir que si tenim problemes...
Ni en un sentit ni en un altre, exacte. Sí, senyora Alcina,
perdoni. Jo el que anava a dir, referent també ara al que estava dient l'Arcadi, jo trobo a faltar, dintre de tota aquesta bogeria que hi ha de declaracions en l'estat espanyol, que és per esgarrifar, i a més em poso de molt mala lluna, trobo a faltar un manifest de l'intel·lectual espanyol.
Senyora, tens tota la raó.
No s'han pronunciat, o sigui, llavors sí que deixen que tota aquesta barbària i aquestes tonteries, i un ministre d'Educació, per exemple, digui les bestieses que va arribar a dir, i en canvi el món intel·lectual ningú hagi obert la boca. I això ho estic trobant a faltar.
Un missatge potser, com a mínim, partidari del diàleg, encara
exacte.
Que no sigui...
I molt més assenyat, i no aquestes tonteries i ximpleries que s'estan sentint.
Bé, senyors, del que va dir ahir Artur Mas en referir-se a la conferència de presidents autonòmics, al tema del dèficit, avui certa premsa, especialment premsa de Madrid, titlla Mas de trair el compromís amb el dèficit, dient que això del 0,7% és inviable, que pot trencar la cohesió social i que demanarà al govern espanyol pujar novament aquest sostre de dèficit.
I sort que no va obrir la boca i no
sobre
el
tema independentista. Va explicar per què ho va fer, tot i que ha tingut algunes crítiques de l'oposició.
Però clar, que allà es va portar calladet i no va intervindre, va estar calladet. T'ho imagina't si arriba a obrir la boca, se'l menja en viu. El que sortiria avui a la premsa de Madrid, no?
Sobre la compareixença de Mas, algun comentari? Va ser una compareixença normal sobre...
Sí, no, aquí hi ha el tema, doncs... que és un tema fonamentalment econòmic, no? I és que si es podrà assolir aquesta xifra, doncs, de dèficit, no? I em sembla que el comentari, el problema està aquí, no? I això em sembla que respon... No, són dos problemes completament diferents, no? Això respon a un problema de política pressupostària i de com es vol afrontar, i és el ja arxiconegut tema austeritat o creixement, diguéssim, no? I llavors em sembla que s'està veient cada vegada més que una política d'ajust portada a l'extrem, doncs, té conseqüències que reverteixen, doncs, amb la manca, doncs, la impossibilitat de creació de llocs de treball i després una merma gran en l'estat del benestar que no es vol assolir, llavors. Per tant, això vol dir que s'ha de moderar la disminució, doncs, del deute, perquè si no, doncs, no es pot mantenir l'estat del benestar com el tenim, no? I a mi em sembla que aquest és un altre tema i és un tema important.
Sí. Senyor Arcadi Oliveres.
Hi ha diverses coses que ara en un minut que queden i tenen temps d'explicar-les, però una d'elles és que té raó l'Artur Mas amb el que s'ha de desaparèixer el tema del cafè per a tots. Això va ser un invent del senyor Suárez, el que jo respecto, que en aquell moment doncs hi va semblar que pot ser oportú, però si dic que això no pot funcionar d'aquesta manera, això per una banda. I després, per l'altra banda, també la qüestió, ja amb un pla més general, i no només per Catalunya, sinó per Espanya en general, és saber si el tema de les retallades ens porta a algun lloc. Perquè jo encara m'apunto a el que el senyor Estapé, per exemple, m'explicava, que era que una bona política econòmica era el que feien Keynes, que en moment de crisi el Estat va gastar més i no pas gastar menys, encara que sigui endeutant-se. El que passa en aquell moment no hi havia aquestes maleïdes agències de qualificació que feien que el deute es pagués molt car, que això seria l'altra cosa. Agències de qualificació privades.
I creuen vostès que el dèficit s'està carregant, aquesta exigència amb el dèficit que sigui baix, s'està carregant massa sobre les comunitats autònomes, que té raó Mas, i tenen raó altres presidents autonòmics, alguns del PP, encara que no ho diguin molt en públic, queixant-se d'això?
Home, quan tothom es posa d'acord en dir el mateix és que alguna de raó deu tenir, no? I més a més quan tu estàs apuntant de que fins i tot del PP s'estan queixant. Ben segur que sap. Mira quan han trigat realment que hi hagi un descompte, o sigui, una rebaixa en els funcionaris de l'Estat, quan aquí tot el funcionariat ja se li havia rebaixat el sou. I, en canvi, l'Estat ha trigat una barbaritat a fer-ho.
No, és que aquí també s'ha de tenir en compte una cosa, que és que les autonomies representen, i deia ben massa ahir, 37-38% dels pressupostos totals de la despesa pública de l'Estat. Per tant, no pots carregar totes les culpes quan el govern central està al llindar del 49-50% i el diferencial el tenen els municipis. Per tant, aquest és un govern que no és de l'Estat de les autonomies, aquest és un govern que és de l'Estat central, que és el que més gasta. No sé si veu malament, penso que malament, però això és una altra cosa.
Bé, un últim apunt, senyors, sobre les eleccions catalanes. El sector catalanista del PSC no s'atura en l'intent que el partit assumeixi els postulats més sobiranistes. 140 militants s'han adreçat a Pere Navarro demanant que reconegui l'independentisme com una opció. Creuen que això tindrà conseqüències, que farà canviar el PSC? Breument.
Home, ja era hora que respires una mica el PSC, perquè fins ara només ha sigut la sucursal del PSOE. O sigui, que se li noti que té una identitat pròpia i que realment dintre del mateix Partit Socialista hi havia molta gent que ho pensava.
Ara potser aquestes pugnes no li fan bé tampoc, no? Aquestes pugnes internes.
Però que sortin a la llum, perquè fins ara han donat una sensació d'unitat que no era certa.
Senyor Olivera, senyor Castro, algun comentari?
Sí, penso que el PSC en aquestes eleccions properes està condemnat a un fracàs estrepitós. I ara, doncs, gent que mereix el meu respecte, com aquests que acaben de signar aquest document, doncs diuen que s'ha de buscar una altra orientació. Però tinc la impressió que aquest avançament de les eleccions els ha agafat una mica precipitadament. Ells volien fer tota campanya, volien fer primàries, i ara se'n patiran les conseqüències. Però s'han guanyat a pols.
Comparteixo.